Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts a una nova edició del Blau Marí, concretament la 134. Una abraçada molt cordial en nom d'un servidor, Francesc Callau, i en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai de la gent de la mar, setmana darrere setmana, a través d'aquest dial. Avui començarem amb una notícia negativa. Parlarem amb el patró major de la Confraria de Pescadors de Barcelona, el senyor José Manuel Juárez, perquè en el transcurs d'aquesta setmana un jove de 19 anys moria després de caure al mar quan s'incendia la barca en la que treballava. L'escandall del port de Barcelona. Tindrem ocasió també de parlar amb l'Antoni Abad, patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, i Miquel Gotanegra, president de l'estació nàutica Roses Cap de Creus, sobre la pesca-turisme. Aquests darrers dies es va produir un acte conferència a l'Ametlla de Mar on vam parlar d'aquest tema. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argento i el Rafael Martí ens explicaran què vol dir bogar. I en el ranxo a bord, avui ens prepararan uns panegals del caldo. A l'acordió del Grumet, el Carles Ventura de Cambrils ens interpretarà una cançó relacionada amb l'argot mariner. Boga, fill meu, boga. A Panorama Nàutic ens farem ressò del segon congrés nàutic celebrat a Barcelona amb Carlos San Lorenzo, director general de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques. L'Aurora Requena ens descobrirà més d'una de les espècies més emblemàtiques del Mediterrani, la morena. I el Manuel de Ramon parlarà del show cooking que organitzen el Museu de la Pesca de Palamós i la confraria d'aquesta localitat. Ho farà Miquel Martí, director del museu. Per tant, moltes gràcies, com sempre, per fer-nos constat. Benvinguts al Blau Marí.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Aquesta setmana la família pescadora i marinera de Catalunya està de dol. Un jove peruà de 22 anys va morir després de caure al mar a causa de l'incendi que va patir la barca en la que viatjava, una barca d'arràs del port de Barcelona, l'Escandall. Automàticament, Salvament Marítim i la resta d'embarcacions del port de Barcelona que estaven a la zona, concretament eren 12, van començar el salvament. El van trobar mort, sense vida, les causes, hipotèrmia, a 12 milles del port i a una milla del lloc on es va produir l'accident. Una llàstima d'aquest pescador que feia només 3 dies que oficialment treballava en aquesta barca. Hem volgut parlar d'aquesta mala notícia amb el patró major de la Confraria de Pescadors de Barcelona, el senyor José Manuel Juárez. Senyor Juárez, benvingut al Blau Marí i li mostrem tot el condol del programa, de tot l'equip i de la família marinera catalana després d'aquesta mala notícia.
Moltes gràcies i ben acollit i agraït en aquest moment que estic tan arropat per la vostra part i tot el sector pesquer català, des de los dirigents fins a los polítics i tot. És impensable dir tot el que va passar i el que van sentir allí, particularment com patró major que nunca havia estat en una d'aquestes. I, bueno, és en aquest moment quan tenim i sentim el recolzament de tota la pesca catalana en general i del resto d'Espanya també.
Comentava, senyor Juárez, que clar, és un fet poc habitual a les nostres costes, tot i que des de l'inici de l'any, entre l'embarrancada de la barca de Sant Feliu a les Illes Formigues i aquesta, ja en portem dos.
Sí, gairebé mai jo porto 37 anys de pescador aquí a la Confraria de Pescador de Barcelona i malauradament pràcticament 4 vegades en situació similar, però com mor em sembla que és la segona vegada en les nostres costes que això succeeix per accident, que no sigui un paro cardíaco, bueno, se volota, cosa que sí que ha viscut alguna coseta, però per accident, diguem que tenim un any de... que ven mal donada, diguem, per parlar una mica bé.
El fet arriba després de l'incendi d'una embarcació, no?
Sí, se va provocar un incendi, sembla ser, encara està per confirmar, però sembla ser per la gent que anava a bordo, que la sala de màquines, sí. Se va propagar molt ràpidament a tota l'embarcació i la fibra quan prena foc és pràcticament inapagable ni con el CO2 ni en res.
Ah, llavors el mariner va caure a la mar i no va morir ofegat, va morir per hipotèrmia.
Avui, ara fa 5 minuts, no he pogut estar tot el dematí i a la tarda amb la família i avui fa 5 minuts van donar el forense i no ha arribat, però totes les indicacions que és hipotèrmia, sí, així és.
Per tant, mala sort perquè la resta de companys, tot i que alguns van patir ferides, sí que van aconseguir salvar-se, no?
Sí, petites ferides, una cremadeta i poqueta cosa més, lo demás és pànic i bastante fred, sobretot dos que estaven també en un estat una miqueta menjat de... acollonit per el fred.
Van participar barques, no? En el rescat, doncs, per dir-ho d'alguna manera.
Les barques immediatament van fer la xorrada que li diguin la terrassa que estaven al redor, totes van xorrar-la i le va ser ja, immediatament van ser la Rosa de los Ben i en un diàmetre estimado on podien estar i apropant-se al vaixell que estava incendiat i van localitzar ràpidament a tres de los tripulants.
Suposo
que ha agafat a una boia de la misma embarcació perquè no havíem pogut fer ni qualsevol cosa ni salvavida, algun sí, però vaja, pràcticament era impossible tot això.
Suposo que ha caigut com una jarro d'aigua freda en el sector, en el port de Barcelona, no?
Molt gran i pesaran paraules. Jo mateix el que vas viure ahir és semblament impossible en paraules.
I més quan estem parlant d'una embarcació tan propera en un indret relativament a prop, és a dir, i sense un temporal, que és quan habitualment, quan parlem de naufragis, passen aquestes coses, no?
Sí, és una desgràcia. Mira, perquè l'avaria mecànica passa en un avió que sembla que té una seguretat en ferrocarril i la mar, no se'n dona por sort massa vegades i quan... No ve de sopetó porque pelear a las tempestades y con las buenas prácticas marineras y las mareas que son por debajo de las 12 horas de mitjana anen y tornen al día, pues es semibajura lo que ve practiquen aquí a Cataluña. Prácticamente no tienen un accidente de aquest índole ni molt menys. Son dos casos aïllats que... Malauradament és un infortuni que han sofrit la pesca catalana i per sort un nou sincer que s'ha portat la vida d'un xaval molt jove, una família molt humilda i que tot tenen que fer tot el que podem per repatriar-lo per seu país i recolzant per tota la pesca, volvo a repetir, i els nostres representants tant a nivell territorial i catalana i des de la direcció general de pesca també van vindre en persona i no van donar recolzament.
Senyor Juárez, no el volem entretindre més perquè entenem que són moments molt difícils. Moltes gràcies per atendre'ns i reiterem el nostre condol a la família, i tant la personal com la família pescadora de Barcelona.
Moltes gràcies a Blaumar i a tots els que siguin. Un plaer que compartir, aunque sigui un moment dolent amb vosaltres, que sempre no estigui en compte i això te agraï sempre. En aquest moment molt més. Gràcies a tots i moltes gràcies a tota la pesca y a todas las personalidades que se han preocupado, que me desearía molta segurament en este moment tan difícil.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
I avui al Blau Marí volem abordar un tema del que ja n'hem parlat en moltes ocasions per separat, però avui que els tenim aquí els dos junts volem afrontar una entrevista amb tots dos. Estem parlant del pescaturisme. Les dues persones que tenim convidades viatgen per la costa catalana en moltes ocasions explicant una experiència d'èxit, una experiència ubicada a Roses. Per una banda tenim amb nosaltres el patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, alhora que president de la Federació Territorial de Girona, i per l'altra de Cofradies de Pescadors, i per l'altra tenim el senyor Miquel Gotanegra, que és el president de l'estació nàutica de Roses Cap de Creus. Benvinguts al Blau Marí, a tots dos. Sou ja habituals, però en aquesta ocasió us tenim aquí els dos junts. Com esteu?
Molt bé, estem molt contents de poder ser aquí a l'Ametlla explicant el nostre projecte, no?
Senyor Antoni Abad, n'hem parlat en moltes ocasions d'aquest tema, no?
Sí, n'hem parlat en moltes ocasions i avui una vegada més, però avui hem pogut parlar amb companys de sector, pescadors de primera mà, de tu a tu, i mirant-te'ns a la cara i poder explicar l'experiència en primera mà.
Una experiència que Roses ha fet seva i que a la vegada ha fet exitosa, tot i que pareix que hi ha un stand-by entre el sector, té dubtes.
Sí, el sector té dubtes, com podríem tenir moltes persones amb moltes activitats en les quals desconeixes o no has fet mai, no? I una de les coses que deien aquí en la xerrada és que el pescador hi té que creure. Si hi creu, ens en sortirem. Que ens sortiran entrebancs i coses pel mig i pals a la roda? Segur, però si hi creiem, a la llarga ens en sortirem. Per què no? Crec que és una oportunitat històrica. S'hi ha donat la casualitat de que hagi liderat Roses perquè ha comptat amb la complicitat de l'estació nàutica i amb més petita part amb l'Ajuntament, però l'estació nàutica ha jugat un paper superimportant aquí perquè és qui ens ha ajudat a catapultar el producte aquest. Escolta, si això serveix perquè tots els altres ports de Catalunya se n'aprofitin i en gaudeixin de l'activitat, ha valgut la pena.
El senyor Miquel Gotanegra és una de les persones implicades també amb l'èxit i amb aquesta experiència que s'ha fet a Roses. De quina manera s'articula que el pescador i l'estació nàutica conjuntament puguin tirar endavant una iniciativa d'aquestes característiques?
D'entrada, tinguent molt clar que això és un projecte que cal sumar complicitats, no? I aquí nosaltres, a Roses, tant la cofradia com l'estació nàutica, això ho hem tingut molt clar, i cadascú ha assumit la part del rol que sap fer més ben fet, no? O sigui, el pescador és un excel·lent ambaixador, un excel·lent expert en el món de la pesca, i el que fa és doncs, acollir els turistes de la millor manera possible a la seva embarcació, explicant-los i fent-los gaudir de l'experiència. Nosaltres, la nostra feina és fer promoció del Cap de Creus i de la Badia de Roses, i el que estem fent és que promocionem la nostra destinació amb un producte estrella com és el pescaturisme, no? I a partir d'aquí doncs, fem el que nosaltres també sabem fer, que és acollir turistes, el que hem fet des de fa molts i molts anys, no? O sigui, nosaltres tenim el paper de fer arribar els turistes al destí, aquesta gent convèncer-los perquè gaudeixin d'aquesta experiència i portar-los a peu d'embarcació, no?
El pescador té molts dubtes, assegurança, inversió inicial de seguretat. Al final, vostès tenen l'experiència i tenen els números a la mà. Surten els números?
Sí, surten els números i te diré el per què. Perquè potser el pescador el que menys busca és guanyar-se la vida avui per avui, eh? Avui per avui pot ser un ingrés atípic a la nostra activitat, però avui per avui serà petitó. L'ingrés fort que té el pescador aquí és que ven o està donant a conèixer el seu patrimoni, la seva vida, la seva manera de treballar, tot el que envolta el nostre món, les maneres de pescar. Hi ha, com he comentat abans, hi ha uns punts de mires de gent que parlen sense criteris, sense conèixer l'activitat, i jo tinc que dir que totes les persones que hem portat tenien una idea equivocada de la feina del pescador. i de la manera de ser del pescador. Per tant, amb això ja és un gran guany. I segon, que tots els començaments són difícils. Ara poder guanyarem poquet, i crec que s'han pogut aprofitar tots els pescadors que han fet aquesta experiència rosa aquest estiu, entre tots uns 6.000 euros. És pecat a minuta. Si això no ens salvarà de la crisi que està visquent, i sobretot el sector pesquer, això no ens en salvarà. Però això sí que és un al·licient que té el pescador, de portar una persona aliena a la seva feina, que li podrà explicar la seva vivència, la seva vida. Escolta, al final és treballar de millor manera, amb més qualitat, i per una vegada a la vida poder donar a conèixer la nostra vida i ensenyar el nostre patrimoni.
Quantes barques i de quins sectors s'hi dediquen a la pesca turisme a Roses?
Mira, en tenim 14 embarcacions, de les quals, si no recordo malament, n'hi ha 8 d'arrossegament, 6 d'arts menors, en tenim una llençar, una d'arts menors a l'escala, són 14 embarcacions en total. Però sí que tinc que dir que aquest estiu ja tenim peticions de noves embarcacions que tenim, si volen afegir, que eren persones, pescadors, que no ho veien clar, tenien molts dubtes, i al haver vist l'experiència dels seus companys de l'estiu passat, han dit, escolta, ho veig bé i jo també m'ho vull apuntar. Ara, qui tindrà el problema seran els companys de l'estació nàutica, que són els que ens han de portar els turistes. A veure si no en farem prous. Tant de bo, eh?
Durant les converses que vostès teniu arreu de la costa, es parla de que el que es ven és un producte de qualitat. No és un producte barat ni un producte de segona fila, no?
És evident, no hem buscat mai que fos així. Realment és una experiència d'un nivell molt i molt alt. El fet de poder gaudir d'una experiència a bord d'una embarcació durant tot un dia i no poder fer amb grans volums, perquè estem parlant de que una embarcació d'arrossegament pot portar una, dues, l'embarcació que pot portar més són quatre persones, no? Amb la qual estem parlant de que no estem parlant. És un producte de molta qualitat i el fet de poder gaudir i de poder viure, com ha dit abans el president de la cofradia, d'aquesta experiència té un cost, no? A partir d'aquí, nosaltres el que intentem és que tot el que això ho envolta tingui la mateixa qualitat, no? O sigui, nosaltres intentem que la persona que es desplaça a casa nostra per gaudir de l'experiència, com aquell que diu, no toqui de peus a terra, no?
Un dels temes que moltes vegades n'hem parlat amb el senyor Abad és la repercussió que té un producte d'aquestes característiques en el sector. És evident que el sector pesquer està acostumbrat a que si no surt a pescar, és a dir, no guanya diners, i si no guanya diners, doncs no hi ha res que posar a taula. És a dir, històricament la mentalitat és aquesta. En tot cas, sí que n'hem parlat en alguna ocasió de que hi ha una repercussió que és la imatge del pescador i el valor afegit que s'hi dona, donat que és un sector amb un prestigi qüestionat i amb una feina per fer per donar valor afegit al producte que captura. I aquí poder sí que a poc a poc, gota a gota, fa forat, no?
Clar, això és un dels guanys que pot tenir el pescador directament. Jo voldria que aquesta reflexió que has fet tu pogués arribar a tota la gent. Quina manera millor de que arribi la gent? Doncs el boca a orella. Tothom que vingui a fer l'activitat de nosaltres se n'adona de com és el pescador, de quina manera pesca el pescador. Quin producte té el pescador, de quina manera tracta ell el seu producte, perquè ho veu que el cuidem com un nen, perquè sabem que només podem competir amb aquestes grans flotes que operen en aquests grans oceans amb la qualitat i la frescor del nostre peix. Per tant, és bàsic, és imprescindible agafar aquest peix i tan bon el tenim a coberta, cuidar-lo com si fos un nen petit. Això és el primer. Segon, s'han fet moltes campanyes des de la nostra administració pel famós tema de la traçabilitat. Aquí la persona que fa l'activitat del pescaturisme ho veu en primera mà i us en faríeu creus dels comentaris que fan aquests senyors que venen i senyores que també han vingut, que d'aquí els convido perquè s'ho passen espectacular. I els hi diem, diu, veu vostè aquest peix que acabem d'agafar? Com que quan arribem a port anem a la llotja i els ensenyem que la primera venda és a la llotja, que hi ha una etiqueta, que aquella etiqueta acompanya des del primer moment el peix, dic, a la mestressa de casa li té que arribar aquesta informació, que quan va a la peixateria té que exigir aquesta etiqueta. Escolta, jo vull saber la procedència d'aquest peix, i d'on ve, i de la barca, i del mar on s'ha agafat. La gent no coneix això. Doncs per una vegada a la vida crec que, t'imagines per un moment que fos tot Catalunya que fes l'activitat de turisme pesquer? Voldries més campanya que aquesta? Si nosaltres sols la guanyaríem, aquesta campanya.
Per tant, hi ha un benefici que no és immediat.
I tant, això és el que parlàvem abans. Vull dir, el pescador estem acostumats a sortir, venem, cobrem i ens anem. No, ens hem de posicionar en el mercat, això avui per avui ha canviat. Nosaltres hem de fer ara poder una mica com el nostre company pagès, sembrar avui per recollir el dia de demà. Érem uns oblidats, gran part de culpa crec que la tenim nosaltres, perquè tampoc ens hem preocupat, hem de fer una autocrítica, no ens hem preocupat de posicionar-nos en els mercats, no? Però ara ja ens n'hem adonat que això va així, no? Per tant, nosaltres hem de començar a plantar avui i recollir més endavant. Si podem, millor demà, millor que demà passat, però plantar i recollir a llarg plaç.
Senyor Gotanegra, moltíssimes gràcies per la seva participació i per les seves opinions.
Gràcies a vosaltres una vegada més i aquesta vegada poder-ho fer aquí en directe amb el programa Blau Marí.
Moltíssimes gràcies també, senyor Abad. Tornarem a parlar.
Molt bé, encantat d'ajudar-vos.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Benvinguts, Rafael Martí, Joan Argentó, una vegada més al Blau Marí per recordar-nos quines són aquestes funcions tradicionals que es fan a bord d'una embarcació, a bord d'un vaixell. Moltes, algunes, molt les recordeu perquè ja no es porten a terme per l'evolució tecnològica, no? Avui quina funció utilitzarem o mos explicareu?
Abogar.
Bogar?
Sí.
I bogar què vol dir?
Bogar és agafar en un llaüt sense motor que va en rems. Igual poden anar dos, que quatre, que sis rems. I cada rem va una persona o una persona, dos rems.
Molt bé, i aquesta és una depèn. Funció que...
I abogar és fenal el rem. I això avui en dia encara es fa, encara sí, que diguin que no. Aquí a l'escola nàutica...
Del treball no es fa gaire,
ho ensenyen molt encara, això sí, d'abogar.
Sí.
De fet, és una funció que es comparteix també amb una modalitat esportiva, que és el rem,
sí,
no? També.
Sí, abans era per a pescar, vull dir que abans era...
Abans anaven a vela i en rem.
Per anar a pescar la sàrcia, eh? O...
S'estirava la sàrcia.
Hi havia mijos, però anàvem a pescar. Jo hi he anat.
Jo.
I Rafael també, vull dir
que... Aboga.
Sí.
Aboga.
Fill meu, boga. Sí.
Que ha pel ranxo, papa.
Boga. Pues sí. Per tant, bogant... També s'estirava la sàrcia com se feia amb la vela o com se feia amb el motor.
Tot el que es fa ara.
Això ho hem tocat naltros, vull dir que ho hem fet naltros
de xiquet.
Doncs bé, bogar, la funció d'utilitzar els rems per fer moure una embarcació, en aquest cas un llagut o un bou.
O un bot petit.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
El ranxo a bord.
Tornem a tenir nosaltres a Joan Argentó i Rafael Martí. Avui ja ara toca ranxo. Ranxo a bord. Suposo que ja mos teniu preparadet algun plat exquisit, no?
Sí. Avui hem anat al fons, hem anat a pescar a la mar de fora, que diem aquí, i tenim, farem un del caldo de panegal.
Panegals del caldo, sí. O del caldo de panegals, sí. No? Què necessitarem?
Pues necessitarem
el panegal per a que la gent tinga clar.
Dos panegals bonics per cap.
Quin tipus de peix és un panegal?
És una cosa
pareguda,
és un peix pareixut a l'escorça, sí. A la polla, amb més menut.
Sí.
Molt bé. Tindrem dos de macos,
peix,
no?
De roca.
Per a bullir és un peix que està al costat o a prop de la roca,
Molt bé.
I per bullir és bastant bo.
Necessitarem dos panegals macos.
Avui són macos, sí. Són boniquets, un parell de panegals per cap, perquè llavors dol llançar el caldet que farem, i ja farem dos grans. Rafael, mira el que mos queda, el que mos va sobrar de l'altre dia, són fideus o arròs, i farem un caldet, el que sigui, del que mos vinga.
Com ho preparem, doncs?
Doncs no res, farem una picadeta.
Amb què?
Per una mica, quatre alls, la tomaqueta, tornari, que tenim aquí, i d'anar quatre avellanes també les posarem dins. Tenim aquí el caixó,
picadet en una miqueta de sal.
La tomàquet, ben picadet, i ja està, l'all ben picat, posem una cabeceta d'alls, una cabeça ben picadeta. Una miqueta de sal, una miqueta de pebre...
De pebre roig.
De pebre roig, i jo sempre poso pel coloret aquí una miqueta de safrà. Una miquinya,
Un pelet, molt bé. Un
pelet de safrà.
Quan tenim la picada feta...
Molt bé, posarem dos pataques grosses, per acompanyar els panegals.
També talladetes, ah, sí. Trencades, si pot ser.
Talladetes a tacos.
Molt bé.
Tacos rompudets, eh? Tirarem la picada, quan estigui tot sofregint a l'oli roent, al caldero, tirarem els pataques, sofregirem una miqueta les pataques, tirarem els panegals damunt, cobrirem d'aigua pel que haguem de fer llavors, si hem de fer arròs una miqueta més d'aigua, si hem de fer fideus un pelet menys, i hasta que aquesta caldo serà el que farem, ja veurem el que farem, que avui no ho direm, el que ens vinga de gust ho farem llavors.
Molt bé, llavors se pot ja fer sal, fideus, es pot fer arròs...
Salat, el panegal, quan l'hem netejat, l'hem salat, i a bullir, tapa caldero...
Això ens ho podem menjar en algun tipus de salsa...
I això és el que nosaltres sempre fem, el panegal, perquè és un peix que és una miqueta soso.
Una mica estopenc.
Sí, sempre. O li fem una balandreta o li fem una mortadeta al lloli. A la lloli tirem un culleret de caldo. Dins el morter remenem la lloli a la culleradeta de caldo, un cullerot, i ho tirem per damunt les pataques i el panegal.
Li dona una mica més de substància, no?
Sí. Llavors... La lloli per damunt li va de cinesa, li dona molt de bon gust.
Tros de pa damunt de la mà,
i el que té,
lo panegal damunt del tros de pa i el pa de cada dia.
I la pataca, doncs, en el menjar un tret de pataca, que la pataca està de muerte, la lloli.
Molt bé.
La pataca a la lloli la fa molt bona.
Doncs, Rafael, Joan, moltes gràcies. Anem a menjar-nos estos panegals que mos heu preparat, perquè d'aquí, en la vista, hi apaguen. Hasta el pròxim programa.
Adéu, adéu.
L'acordió del grumet.
Pues fa només uns moments sentíem el Rafael Martí i el Joan Argentó parlar d'aquesta cançó, Boga, fill meu, boga, una cançó del Carles Ventura que se'n diu Peret i Mandinga.
Dilluns al dematí, el Joan i l'Agustí van sortir a xurrar la xarxa calada a la mal camí. Tots dos n'eren homes ferms, el pare el bot governava, el fill era el que bugava i anaven amb poc de rems.
El xiquet ja som el gall, vinga xurrem el tresmall, tu treu el peix armellat i posa el ben estivat.
Entre mig d'escorporins es bateca un peix daurat, l'Agustí que se'l mirava i en queda meravellat.
Ara quin peix és aquest?
Boga, fill meu, boga.
És bonic i com es diu?
Boga, fill meu, boga.
L'Agustí mirant la boga, no sé com es va encantar, i van fotre amb arrencada a la punta de rifar. Se baixant per en terra van començar a discutir. El pare ni se'l mirava i cridava l'Agustí. Mentre el fill s'espelegava, el pare tot capficat endegava la calada, ni tan sols aixeca el cap. L'Agustí no defallia i seguia preguntant.
Com diu el peix daurat que segueix espatllant?
Espera't que quan acabi de seguit t'ho explicaré, però mentre tu no paris tu el moll del que diré.
Ara quin peix és aquest?
Boga, fill meu, boga.
És bonic i com es diu?
Boga, fill meu, boga.
I quan eren quarts de set, el fill encara bugava i van fotre amb arrencada al moll de l'hospitalet.
Crec!
Encetem Panorama Nàutic amb el suport, com sempre, dels amics de panoramanautico.com i ho farem parlant del segon congrés nàutic que s'ha celebrat a Barcelona, concretament al Palau de Congressos de Barcelona aquests darrers dies. Ho volem fer amb el senyor Carlos San Lorenzo, al que hem convidat com a director de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques, ANEN. Senyor San Lorenzo, benvingut al programa i moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, és un plaer estar amb vosaltres.
Faci'ns un balanç, quin balanç em fa d'aquest segon congrés nàutic? Assistència, repercussió, acolliment del sector?
Pues, òbviament el balanç és positiu. Han tingut per primera volta un problema d'espai. S'ha quedat gent fora que no ha pogut entrar, per tant, des del punt de vista de participació, un balanç molt, molt positiu, molt content, que això el que fa és consolidar exactament aquest congrés i, sobretot, la necessitat d'institucionalitzar-lo any darrere any. Entenc que és fonamental.
Algunes de les taules rodones del Congrés giren al voltant de les principals problemàtiques que té el sector avui en dia, algunes de les reivindicacions, no? Com per exemple l'agilització, la reforma de les titulacions o també quelcom que avui en dia és molt important, el tema de la càrrega fiscal. No? Són reivindicacions que fa molt de temps que el sector arrossega i que precisament ara hi ha converses molt directes amb l'administració. No?
Efectivament, la prova l'han tingut aquesta matí. Han parlat amb una taula només d'aquests temes. S'ha tractat el tema fiscal, s'ha tractat les últimes novetats fiscals en la matèria, l'apoyo per part explícit, per part de l'administració, que és clau per al desenvolupament d'aquest sector, i per part de titulacions, que entenem que per a la nostra part era fonamental per a la dinamització del mercat. Avui, al Congrés d'ANEN, han publicat exactament, bueno, han donat la notícia de que van a publicar en breu el que són les titulacions, com el contingut definitiu de les titulacions, que entenem que per a nosaltres és fonamental per al desenvolupament d'aquest sector.
Per tant, aquestes reivindicacions, aquesta feina que s'està fent, aquesta gestió, negociació, està donant un resultat positiu.
Totalment. Jo crec que cada volta l'administració està més sensible amb aquest sector. Ve un sector que també pot ser un motor per a créixer o per a eixir d'aquesta crisi el antes possible. Darrere de la foto estival d'un barco n'hi ha un motor empresarial, industrial i un sector molt competitiu i que, lògicament, l'administració ja està fent guinyos molt significatius a favor del sector nàutic, que la prova l'han tingut avui. Per a nosaltres és clave el tema de l'apoyo de l'administració al sector nàutic i entenc que el Congrés crec que és el foro perfecte per a institucionalitzar-lo i per a popularitzar el que és el sector de la nàutica, que ha sigut un també dels objectius del Congrés.
Estem davant de l'inici de la temporada nàutica. Fa poques setmanes sortien les estimacions del mercat. Pareix que s'està recuperant en alguns dels conceptes d'aquest mercat i en algunes comunitats lleugerament. Per tant, es comença a vislumbrar, si més no, perspectiva positiva, això és important també, no? Després de molts anys d'anar endarrere.
Bueno, jo crec que optimistes no som, però sí que per lo menos el que ens tenim que tindre clar és que la caiguda ja s'ha quedat estabilitzada i això és molt important. Per tant, a partir d'ara, el que hi ha és construir, consolidar i ficar les ferramentes necessàries per al desenvolupament d'aquest sector, no? Per al futur. Jo crec que aquesta qüestió és essencial i aquest és un dels objectius del Congrés. Vull dir, a partir d'ara tenim un sector, una imatge, una foto que és totalment distinta a la foto del sector de l'any 2006 i han de veure en aquesta nova imatge què necessita el sector per a la professionalització del sector, per a la consolidació del sector i per al creixement del sector. Per això és, nosaltres és fonamental.
Suposo que si fa 10 anys en un esdeveniment com aquest ens diuen que una part important estaria dedicat al sector, al mercat de lloguer o al mercat de segona ocasió, poder ens haguéssim estranyat, però avui en dia pareix que són dos sectors que cada vegada guanyen més pes, no?
Totalment. El tema de la crisi és essencial per a conèixer realment els motius, no? Davant d'aquesta crisi, lògicament, el sector de segona mà, el sector d'ocasió, ha crescut moltíssim. De cada, avui han dit, el nostre consultor, de cada 5 ventes, 4 són barcos d'ocasió i un és un barco nou. Per tant, les estadístiques són clares. L'any passat hi vam haver 15.000 ventes d'embarcacions d'ocasions i només 4.000 d'embarcacions noves. T'està dient clarament que les tendències del mercat estan canviant, lògicament motivada també pel tema econòmic actual. Però, una altra banda, el tema del charter és fonamental com a ferramenta accessòria també al mercat. En els tres països està molt més desenvolupat i desenvolupat que en aquest país. Crec que n'hi ha molt que fer, però per nosaltres també el charter és una ferramenta molt bona per a sociabilitzar a la nàutica, per a que qualsevol persona puga accedir realment a la utilització d'una embarcació d'esbarjo.
Ara, això sí, ens han dit els experts que cal millorar com venem després de veure el que es fa a altres indrets d'Europa o del món, no?
Efectivament, per això estava dient que no són de tot optimistes, sí que és de veres que l'última estadística del mes de febrer, estem esperant a la mes de març, que serà imminent, són mínimament positives, però pràcticament insignificants, i a Europa, més o menys, n'hi ha un paral·lelisme prou important. A Itàlia tenen un acús de la crisi molt més greu que a Espanya, i això és important. A França està més o menys estabilitzat, igual, i a Anglaterra, i Alemanya, i Anglaterra, exacte, són dos països que comencen a tindre dades positius. Bueno, jo crec que el futur del sector comença a mirar-se amb optimisme, que això és important, i és una qüestió de temps i de treballar de la forma que estem treballant com a patronal a l'Estat.
Un dels conceptes que s'apunta en aquest congrés en l'objectiu de promocionar possiblement un sector com el de la nàutica de lloguer és el turisme nàutic. Pareix que encara estem en bolquers aquí, no?
Efectivament. Pese a el que podria donar el turisme nàutic, perquè és molt important al Mediterrani, hem de pensar que el 80% de la navegació mundial, d'esbarxo, de recreu, es fa al Mediterrani. El que podria significar realment a Espanya, que és el Caribe del món, el Caribe del Mediterrani, seria impressionant el que podríem fer dintre del turisme nàutic. Què és el que ocorreix? Jo crec que tenim una qüestió pendent amb la imatge del sector que hem de popularitzar i sociabilitzar. Crec que es té que canviar el que és la filosofia o la mentalitat de les persones en el sentit de la cultura marinera, o sigui, que no estiguin darrere del mar, sinó enfront del mar, i això també és una qüestió de temps. L'administració per això és clave i ens té que apoyar, però estic convençut que el turisme nàutic arribarà, i ara mateix, per exemple, és molt important a zones geogràfiques concretes com les Illes Balears, que és fonamental el turisme nàutic.
La part positiva és que hi ha molt de marge per millorar, no?
Efectivament. Lo important d'això és la projecció del mercat. Vull dir, si a Espanya, per exemple, a l'Estat tenim 5.400 milions de valor añadit bruto i 116.000 puestos llocs de treball, si ho comparem a França, Anglaterra o a Itàlia, es quadruplica, quintuplica i sextuplica, respectivament. Això què vol dir? Amb millor climatologia, amb més quilòmetres de costa i amb més millors infraestructures, la conclusió lògica és que la projecció és immensa. El que tenim per davant és immens. I ahir és clau, jo crec, que la unió del sector, no? Jo crec que hem de fer i tenim molt de fer per davant.
Senyor Carlos San Lorenzo, director general de ANEM, moltíssimes gràcies per intervindre al programa i esperem que tingui una continuïtat, que sigui un èxit i que, com vostè diu, sigui una referència en el sector aquest congrés nàutic.
Moltíssimes gràcies. Jo crec que estem consolidant, els passos estan donant-se, espera que bé, i esperem que continuï institucionalitzant-se i consolidant-se. Moltíssimes gràcies, un plaer.
Moltíssimes gràcies.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I arriba el moment de donar la benvinguda a la nostra companya Aurora Requena des de Plàncton. Aurora, què tal?
Hola, bones.
Benvinguda al Blau Marí. Avui de què ens parlaràs?
Avui parlarem de la morena.
La morena, una espècie enigmàtica, una espècie amb certa fama de perill. Tot i que algunes de les espècies, sobretot en indrets exòtics, tenen una bellesa espectacular.
Efectivament. Nosaltres tenim la nostra morena particular aquí al Mediterrani, que es diu Muraena helena, i que és un animal, com tu dius, així molt exòtic, que té una pèl molt escorredissa, molt típic de les nostres costes, el podem trobar amb molt poqueta fondària.
És a dir, que ens posem una careta, unes ulleres i un tub i ho podem trobar perfectament.
La podem trobar, clar, hem de buscar-la, perquè sempre s'amaga bastant. I, de fet, és un animal bastant conegut per la gent aficionada, com tu dius, a fer el snorkel o el busseig. La morena, jo crec que tothom la tenim al cap, però bueno, per al que no hagi vist mai una, és com una serp, sembla una serp, té un cos allargat, arrodonit, com d'una serp, no té escames, i té una cola llarga, també una cola llarga com la d'un peix, però com la d'una serp, perdó, però no és una serp, que quedi clar, que no deixa de ser un peix, igual no és el típic que nosaltres sempre dibuixem, no, quan són petits, però és un peix ossi, de fet.
Perquè de serps n'hi ha, de marines.
N'hi ha, eh? De marines, efectivament, però en aquest cas la morena, l'espècie que avui hem triat, és un peix. Hi ha un cosin seu, també, molt conegut, també que té aquesta forma de serp, que és el congre, que també és molt, molt estimat, a més, culinàriament, i que té moltes semblances amb les morenes. Les morenes tenen unes aletes dorsals i ventrals que són molt allargades, no són molt grans, i li recorren tot el cos, quasi del cap fins a la cua. Ja diem que fa un metre, pots arribar a fer un metre i pic, i si algun cop heu vist alguna ben de prop, segur que us heu fixat en aquests dibuixos que tenen a la seva pell, dibuixos de color groc, que són com una mena d'estampats. No són com el que tu comentaves al principi, dels mars més tropicals, que tenen uns colors grocs i molt cridaners, però bueno, aquí tenen aquests petits estampats que són molt, molt peculiars seus. I també, si la seu vista de prop, veure que té unes aletes pectorals molt, 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 molt petites i que tenen també un cap super, super petit.
La fama que tenen d'agressives és certa?
Bueno, és un depredador, però hi ha un comportament d'elles que els associen com a algo agressiu, com el fet de tenir sempre la boca mig oberta, no? Quan estan fent snorkel i ens trobem una cubeta i trobem una morena, de cop i volta surt i té la boca oberta. Igual això tampoc és una actitud tant d'agressivitat, sinó que ha de tenir oberta per poder respirar. O sigui que la pobra no es pot semblar que es vol atacar, però realment el que està fent és bombejar-se aigua i poder respirar. Però tot i així, si se sent amenaçada, vull dir, si tu l'emprenyes molt, pot arribar a atacar-te, això està clar, no? És com un animal, com hi ha molts animals pues, que són caçadors, i si tu els molestes pues, pot arribar un moment que t'ataqui. Són perillosos? Pues sí, la seva mossegada és perillosa perquè a més et pot arrencar una miqueta de pèl o de car, però més perillós és també bueno, si te causa una ferida, aquesta ferida es pot infectar o pot tenen algunes substàncies a la mucosa que poden ajudar que després tinguis una infecció. Així que bueno, has de tenir compte.
A més, diuen que quan mosseguen peguen la volta sobre si mateixes.
Ja, i te costa...
I van, d'alguna manera, pues, serrant la pell, i diuen que la mossegada és molt complicada, la de morena. Què més?
Per això, però bueno, la principal regla és intentar mirar-les i no intentar caçar-les ni fer-los res. Bueno, pues la morena, com molts altres animals marins, és un caçador i que surt a la nit. Li agraden els peixos, els crustacis, pops... I de fet, a la nit és relativament fàcil poder veure-la com surt del seu amagatall i va buscant algun animal per menjar-se. És el moment, a la nit, quan pots veure tot l'animal fora, perquè durant la resta del dia li agrada estar a les seves coves i no és fàcil veure-la sencera.
El que passa que després, si estem parlant de fer snorkel, haurem d'anar amb alguna llanterna, no?
Efectivament, si ho fem de nit sempre amb una llanterna, perquè si no, no veurem,
no veurem res.
Igual que el busseig. I després hi ha una cosa curiosa que us volia comentar, perquè això és fàcil de veure de dia amb el snorkel. A les covetes, amb les morenes, molts cops hi ha unes petites gambes, uns camarons petits, val? Que bueno, com passa molts cops al món animal, doncs, bueno, hi ha una petita simbiosi entre ells, no? D'alguna manera. Els camarons s'agraden tot, els camarons que el que fan és que es mengen els paràsits que tenen al cos la morena, i bueno, pues, conviuen les dues en aquest espai, perquè a més aquests camarons no els agrada gens la llum, així que els dos estan molt contents en un lloc fosc.
Per tant, no ens hem d'estranyar si veiem una gamba i una morena convivint allà, no?
Molt bé.
Pues bueno, ja hem vist que la morena no és tan fera, però sempre amb precaució, eh?
És a dir, efectivament.
Sempre cal anar amb compte. Doncs, Aurora, moltes gràcies. Mos veiem en el pròxim programa, d'acord?
Perfecte.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Adéu.
L'Arjau. I ara, com sempre, ens posem a les mans del Manel de Ramon, que avui ha marxat cap a Palamós. Allí estan duent a terme el show cooking per promocionar la ciutat i el producte estrella de la localitat, concretament el peix fresc. Escoltem-lo perquè parla en Miquel Martí, director del Museu de la Pesca de Palamós.
Exactament, Francesc, avui anem a parlar de cuina, de pesca, de museu. Ens anem cap al Museu de la Pesca de Palamós, concretament a l'Espai del Peix, per parlar amb el seu director, el senyor Miquel Martí. Benvingut, senyor Martí, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia i moltes gràcies.
Senyor Miquel Martí, parles una mica d'aquestes iniciatives que tenen des de l'Espai del Peix, com per exemple el show cooking. Per què se'ls ha ocorrit aquesta idea?
Perquè l'Espai del Peix parteix d'una idea bàsica i principal, que és que ens posem d'acord amb la Confraria de Pescadors per fomentar el coneixement de les espècies desembarcades al port de Palamós, i creiem que la millor manera d'aportar aquest coneixement és a través de l'experiència, de la degustació, és a través dels sentits, no? I què millor que conèixer l'espècie si la tens al plat.
Uh-huh.
I en aquest sentit, doncs, fem aquestes demostracions per lligar una espècie que és capturada amb una espècie, finalment, que forma part de la nostra cuina.
Uh-huh. Per tant, estem parlant de pesca, gastronomia i també cultura, no?
Efectivament. És veritat que no tots els ports hi ha les mateixes espècies, ni es cuinen, ni es preparen, ni s'ofereixen de la mateixa manera, i això forma part de la nostra cultura i, per tant, és un trosset més de la nostra identitat que val la pena donar a conèixer, explicar i convertir-ho en un element cultural que també té, lògicament, interessos per públics diferents.
Per tant, ens agradaria saber una mica com funciona aquest show cooking, quina és la dinàmica que segueix per a aquelles persones que estiguin interessades.
Sí, doncs per a aquelles persones que estiguin interessades, us heu d'imaginar que els divendres a la tarda hi ha la possibilitat de visitar la subhasta. Són visites guiades on també entrem a la subhasta del peix i acabem amb un tastet, però el format del divendres al vespre o del dissabte al vespre també és a través d'aquests show cookings. La gent s'apunta al museu i després els acompanyem tots en grup des del museu, que està ubicat al port de Palamós, al costat, on tenim la llotja del peix, i just al pis de dalt, a la planta pis d'aquesta subhasta, d'aquesta llotja, hi tenim l'Espai del Peix, aquesta aula gastronòmica que és l'escenari natural dels nostres show cookings. Aquí, a través d'un cuiner o d'un pescador cuiner, doncs preparem quatre plats diferents, es fa davant del públic, uh-huh. s'explica, doncs, i la gent pot prendre notes. També donem les receptes dels ingredients i del producte, expliquem sobretot l'espècie. És l'Espai del Peix és sobretot un espai, diguem, de plataforma de coneixement sobre les espècies, perquè malauradament hi ha un desconeixement gran de la quantitat d'espècies diferents que hi ha a la nostra mar. No parlo només de peixos, sinó també de crustacis i mol·luscs. I davant d'aquesta diversitat tan gran, doncs a la pràctica, doncs a vegades coneixem una part petita, no, de tot aquest ventall de possibilitats.
Efectivament.
A partir d'aquest coneixement i de la pràctica darrere els fogons, la gent acaba degustant els plats que prèviament han estat explicant i coneix una mica més les espècies que són protagonistes d'aquests mateixos plats.
Espècies que seran les que més habitualment es pesquen a la costa davant de Palamós. La gamba, per exemple, deu ser l'estrella, no?
No, la veritat...
No és la gamba de Palamós.
La gamba és l'estrella, efectivament, però justament nosaltres, del conjunt d'espècies que es desembarquen a Palamós, doncs sobretot, i especialment posem molt d'èmfasi en aquelles més desconegudes, aquelles que no formen part, diguem, del top 10 del mercat, no? Uh-huh. La gent coneix el lluç, coneix el rap, coneix la gamba, coneix el calamar, però a vegades no distingeix un pot blanc d'un pot de roca, pot confondre un calamar d'una canana, i en canvi amb cananes, amb barats, amb pot blanc, amb aire, amb gatets, amb bisos, amb sorells, es fan plats tradicionals molt i molt bons. Perquè, és clar, com que ho fem des del Museu de la Pesca, la nostra proposta és donar coneixement sobre l'espècie, a través de la cuina, però aquesta cuina també és la tradicional. És una cuina que ens han explicat els pescadors, la cuina que fa a la barca, la cuina de les famílies dels mariners, que també en terra doncs, la preparen, i que és una cuina bàsica, però molt saborosa, amb molta capacitat, diguem, d'alimentar-nos, i sobretot doncs, és una cuina pràctica, que no fa escarafalls amb els ingredients, i que també d'alguna manera és a bon preu.
Molt bé, lo Rancho de Bordo, que es diu, que és el que cada setmana també aquí al programa Blau Marí posem damunt la taula. Uns show cookings que tenen molt bona pinta i que després se fan tastets, no? La gent, com deia vostè, pot tastar el plat o els plats, els quatre plats que aquella setmana s'han fet en realitat a través dels cuiners o dels mariners.
Sí, senyor. Després, clar, s'estableix un diàleg entre els que mengen i el cuiner, i es degusta i es fa el comentari i cadascú aporta alguna cosa. La veritat és que com que és gent també diversa en edat i amb origen, doncs els comentaris doncs, creixen, n'hi ha d'experts, n'hi ha que no tenen gaire idea i d'alguna manera se socialitza i es comparteix una taula a través d'aquest fil conductor que és la cuina del peix, sobretot, ja dic, amb espècies de les que no són tan conegudes. Les conegudes, la veritat és que tenen bona premsa, tenen plats esplèndids i fabulosos, la gent li ha dedicat, diguem, pàgines en la literatura, i aquests arriben tranquil·lament a la taula perquè la gent els coneix. Però n'hi ha d'altres que convindria també incorporar o no perdre de la nostra cultura, i que només estan reservats a uns quants, que són els mariners, però ells tenen ganes també de fer-ho arribar a la resta de la societat.
Doncs ja ho saben, la pesca, la cultura, la gastronomia, la cultura gastronòmica, sobretot d'aquesta localitat de Palamós, a través del seu Museu de la Pesca i l'Espai del Peix. L'hem conegut més avui a través dels show cookings, visites guiades, tastets, amb el seu director, Miquel Martí. Senyor Martí, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Feliç jornada.
Moltes gràcies a vosaltres, i quan vulgueu, podeu venir per Palamós, al museu i al propi Espai del Peix.
No dubte que passarem, la pinta que fa. A rebre, oficial.
Molt bé, salut.
Moltes gràcies, Manel, i també moltíssimes gràcies al Miquel Martí. Una abraçada molt forta cap a la gent del Museu de la Pesca de Palamós. Hem de marxar. Començàvem el programa parlant d'una notícia molt luctuosa, la mort d'un jove de 22 anys aquest dimecres després d'incendiar-se la barca en la que treballava, una barca d'arrossegament del port de Barcelona, l'Escandall. Parlàvem amb José Manuel Juárez, el patró major de la Confraria de Pescadors. També hem parlat del pescaturisme a través d'una jornada que va tenir lloc a l'Ametlla de Mar, protagonitzada pel patró major de la Confraria de Pescadors de Roses, l'Antoni Abad, i el Miquel Gotanegra, president de l'estació nàutica Roses Cap de Creus. A la part tradicional, a l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argento i el Rafael Martí ens han explicat la funció de bogar, i al Ranxo Bord ens han preparat panegals del caldo. A l'acordió del Grumet, el Carles Ventura, des de Cambrils, ens ha interpretat la cançó Peret i Mandinga, el que és el mateix, fill meu, boga. Amb el suport de panoramanautico.com, Panorama Nàutic, hem parlat del segon congrés nàutic celebrat a Barcelona, amb Carlos San Lorenzo, director general de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques. Podeu seguir aquesta informació, recordem, i ampliar-la a panoramanautico.com. L'Aurora Requena ens ha descobert una mica més d'una de les espècies més enigmàtiques del Mediterrani, la morena. I per últim, el Manuel de Ramon ens ha parlat d'aquests show cookings protagonitzats per l'Espai del Peix, del Museu de la Pesca de Palamós i de la Confraria de Pescadors d'aquesta localitat. Res més, moltes gràcies en nom de tot l'equip que fa possible el Blau Marí, a tots els que ens escolteu, i reiterem el nostre condol als amics i la família d'aquest pescador mort aquesta setmana. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí,
una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.